Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. S'estanca la reducció dels accidents laborals a Catalunya durant el 2024. L'any passat es van registrar 207.000 sinistres i 108 persones van perdre la vida en un accident a la feina. Són dades de l'indicador de sinistralitat laboral de la Generalitat que avui han analitzat els sindicats. La UGT denuncia mancances en la prevenció de riscos laborals i reclama a Inspecció de Treball que prohibeixi les bonificacions a les multes per accidents mortals a les empreses que poden arribar a un 40%, la secretària nacional de UGT a Catalunya, Reyes Solaz.
Nosotros estamos en contra de que cualquier sanción, multa que se le ponga a una empresa por falta de medidas de seguridad, encima pueda tener una bonificación. Porque luego saldrá aquella frase de me cuesta menos la multa que poner las medidas de seguridad. No podemos consentir que haya una bonificación cuando hay un accidente mortal.
De la seva banda, Comissions Obreres qualifica les xifres de preocupants, especialment les referides a accidents laborals. Escolteu la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López.
Un sistema de prevenció que és purament documentalista, que respon a uns interessos de negoci de molt poques empreses, que mou molts diners i que el que fan les empreses és subcontractar aquestes altres empreses de prevenció uns models estàndards per complir la normativa i que no s'adequen gens ni mica a les especificitats dels riscos que tenen les persones treballadores en els seus centres de treball.
L'ocupació suposarà un 24% del total dels empleats del grup al país.
I Comissions Obreres precisament rebutja rotundament l'ERO que ha anunciat avui la direcció de la companyia per acomiadar 180 persones a Freixenet, la qual cosa suposaria el 24% del conjunt de la plantilla. L'empresa justifica la seva decisió per la situació que està patint el sector del cava a causa de la sequera i del canvi climàtic. Comissions ha anunciat que posarà en marxa una ofensiva sindical en defensa dels llocs de treball que portarà el proper 1 de maig a la manifestació a Barcelona. I almenys un estudiant ha mort i tres més han resultat ferits aquest dijous després d'un atac amb ganivet en un institut a Nantes a l'oest de França, segons ha informat la policia. Encara no se saben les raons per les quals s'ha produït l'apunyalament, encara que les autoritats franceses han informat que no hi ha indicis de motivacions terroristes. L'autor de l'apunyalament múltiple és un estudiant francès de 15 anys que ha atacat alumnes de dues classes abans de ser desarmat i retingut pels professors. I en cultura apareixen les restes d'un vaixell d'almenys 500 anys en una excavació a la Vila Olímpica de Barcelona. La troballa és qualificada d'excepcional i és la segona d'aquest tipus que es fa a la ciutat.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació un dia més de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 24 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un dijous d'allò més tranquil, el que estem tenint. Encara sí que bufa una mica de vent, especialment a les comarques de l'Ebre, però ja ha d'anar menys. Amb el pas d'aquestes immediates hores a la resta del país, aquest vent serà més aviat feble, una mica de marinada més reforçada cap a la Costa Brava i sempre amb pocs núvols en general. Alguns aniran apareixent a cavall a les comarques del sud de Girona, també les de l'àrea metropolitana de Barcelona, però no seran núvols que hagin de deixar pluges. De fet, aniran simplement decorant i esquitxant el cel. I la temperatura, que es va enfilant només a les comarques de la costa, quedaran com les d'ahir, i sí que la resta del país aniran pujant respecte al dimecres. I parlarem de temperatura màxima tocant els 25 graus a l'Ebre o també a les comarques de Ponent. Pel que fa al divendres, una situació molt tranquil·la novament, alguns núvols que sí que apareixeran sobretot entre les comarques de Barcelona i Tarragona, i ja no serà fins al dissabte quan tinguem algun xàfec. Ho anirem seguint a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats preguntarem com pot afectar a les empreses catalanes l'efecte aranzels Trump. Entrevistarem Alicia López, assessora d'internacionalització de la SACOT. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista, avui per parlar dels efectes de la mort del Papa Francesc i la reforma perquè es pugui votar a partir dels 16 anys. A partir de les 5 coneixerem la pretenca Yolanda Corbacho, neta de José Corbacho, víctima del franquisme. Continuarem amb Patrimoni i la Casa Montlló de Terrassa. I acabarem amb Cultura per parlar de la museïtzació de la Casa Ponsà de Sabadell amb Carles de la Rosa, regidor de Cultura. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que avui també obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda, els geganters de Terrassa han obert una campanya de micromecenatge per a la construcció d'uns gegants vells petits de mida gegantó. Aquestes noves figures serviran perquè els puguin dur adolescents, joves i persones que no poden carregar el pes de les figures grans. Així seran una rèplica exacta i en petit format dels gegants que es diuen Robesa i Papona. Les noves figures seran construïdes pel taller Dimoni d'en David Moreno, mentre que els vestits seran confeccionats per la Rosa Rubio. Faran 2,4 metres d'alçada i duran la mateixa indumentària que els gegants vells. La construcció d'aquestes noves figures s'emmarca en la celebració aquest 2025 dels 175 anys d'en Robesa i na Papona. A més, l'estrena de les noves figures està prevista pel dilluns 7 de juliol de 2025, just abans de la cercavila infantil de Festa Major. La resta d'actes programats per celebrar l'aniversari s'anunciaran en les properes setmanes. La campanya de micromecenatge estarà activa fins a 1 de juny i es podrà accedir a través de la plataforma Verkami.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell se suma a partir d'avui a la Setmana de la Immunització, una iniciativa per promoure la vacunació i els seus beneficis en la lluita contra determinades malalties i la seva transmissió. Amb motiu de l'efemèride, l'equip d'atenció pediàtrica Sabadell Nord ha organitzat una sessió en línia aquesta tarda a 6:45 per explicar quines vacunes administraran a l'alumnat de 6è de primària i així resoldre els dubtes que les famílies puguin tenir. La pediatra Elvia Benito, del CAP Concòrdia de l'Institut Català de la Salut, ha subratllat que quanta més gent es vacuni, millor.
Que cuanta más gente mejor, porque es realmente el verdadero beneficio de la vacunación viene ahí, ¿no? Cuanta más cobertura de población esté vacunada, mejor para todos.
Benito també ha posat de relleu la necessitat de mantenir la vacunació al dia per evitar l'aparició de malalties que ja estaven erradicades, com ara el xarampió.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. La Fira de Sant Jordi de l'any que ve no es podrà celebrar a l'entorn de la plaça de la Vila. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat a Televisió de Badalona que el centre neuràlgic de la ciutat estarà inoperatiu a causa de les obres que s'hi faran. En una entrevista, l'alcalde ha parlat de la Fira de Sant Jordi iniciada en el seu primer govern al capdavant de l'Ajuntament. Una aposta decidida, dit, per aglutinar cada any per Sant Jordi totes les llibreries i entitats de la ciutat en un triangle entre Francesc Layret, plaça de la Vila i Pompeu Fabra. Un model que per l'any que ve s'haurà de canviar de forma provisional per la previsió que el 2026 ja s'hi estaran fent les obres de remodelació de la plaça de la Vila i el seu entorn. Així ho ha explicat Xavier García Albiol aquest dimecres.
L'any que ve, per aquestes dates, amb tota seguretat, aquest carrer i aquesta plaça estarà aixecada. Per tant, ja estem treballant amb una iniciativa temporal, però que ens portarà que, inevitablement, doncs, l'any que ve no podem celebrar la fira a la plaça de la Vila i als carrers més propers.
Xavier García Albiol ja va anunciar les obres de pacificació del carrer Francesc Layret en una entrevista a Ràdio Ciutat el passat mes de gener. En aquell moment ja va apuntar que els treballs podrien començar després de les festes de maig. Recordem que, segons el govern, la primera fase està previst que es creï la zona de vianants amb el desviament d'autobusos, així com la remodelació de la plaça de la Vila. Ja en una segona fase remodelaria el carrer del Mar i els carrers adjacents.
Gràcies, Anna. Seguim des del litoral, ara, però des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La desalinitzadora del Baix Llobregat ha produït fins a 100 hectòmetres cúbics d'aigua en els darrers 3 anys, que ha durat, de fet, l'últim episodi de sequera. Ara mateix la planta funciona al 70% de la seva capacitat, però des del 2022 va augmentar-ho al 90% per tal de fer front als efectes de la manca de pluges. Escoltem el cap de planta, Carlos Miguel Centeno.
Si no haguéssim aportat aquesta quantitat d'aigua al sistema, haguéssim arribat a esgotar les reserves d'embassaments molt abans i no haguéssim pogut aguantar probablement la situació que hem pogut, que és mantenir el servei i mantenir el subministrament d'aigua a tota la població durant tot aquest temps.
La desalinitzadora agafa l'aigua del mar a 2 quilòmetres de la línia de costa i la potabilitza per proveir fins a 5 milions de persones de l'entorn metropolità. De fet, es calcula que en situacions excepcionals el 20% de l'aigua que arriba a les nostres aixetes prové d'aquesta planta.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els centres FEDAC Castellà, Mini Carles Tolrà i l'Institut Castellà han fet un pas endavant en la seva aposta per la sostenibilitat i han estat reconeguts com a part de la xarxa d'instituts verds, una distinció que posa en valor el seu compromís amb el medi ambient. Aquest curs, els tres centres han decidit sumar esforços i impulsar una acció conjunta que reflecteix la voluntat de treballar de manera col·laborativa per fomentar valors compartits i generar un impacte positiu a la comunitat educativa i al seu entorn. Una de les iniciatives més destacades és la seva participació en el projecte RIUS, una proposta de ciència ciutadana impulsada pel Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. El projecte té com a objectius apropar la ciutadania a la conservació dels ecosistemes fluvials, combinant l'educació ambiental amb l'acció comunitària.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat avui de la mà d'Eva Garrido. Bona tarda.
Bona tarda. En clau cultural i encara amb la ressaca de Sant Jordi, l'última novel·la de l'escriptor santcugatenc Xavier Bosch, Diagonal Manhattan, ha estat el llibre més venut en la categoria de ficció en català aquest Sant Jordi. En aquesta ocasió, el també periodista ha triat el món de la publicitat de finals dels anys 80 i principis del 90 com a taló de fons. Bosch aprofita també per parlar de l'empoderament femení i de primeres vegades també de la recerca de la felicitat i de la construcció del propi destí.
El meu consell vital és viure i riure. Ja hem passat prou tristeses a la família i a la vida i tothom n'ha passat a casa seva. I, per tant, mentre estiguem en aquest món, passem-nos-ho tan bé com puguem. El meu lema és així de simple, viure i riure.
Les ADAS les ha fet públiques el Gremi de Llibreters de Catalunya amb la informació dels dies previs a la diada recollida per LibriRed, un sistema automatitzat que obté dades de punts de venda de tot Catalunya entre llibreries independents i cadenes de llibreries.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. L'anunci per part del president dels Estats Units, Donald Trump, d'imposar una sèrie d'aranzels ha obert un debat profund a tot el planeta i en especial al món comercial. Per saber com pot afectar aquesta qüestió al teixit empresarial català, el nostre company Sergi Estapé ha parlat amb Alicia López, assessora d'internacionalització de la patronal CECOT. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb l'Alicia López, que és assessora en internacionalització de la patronal terrassenca CECOT. Alicia, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal, Sergi?
Doncs, no sé, explica'ns una mica, perquè d'entrada, no sé si podríem explicar per què doncs, aquesta segona presidència, diríem, del president Donald Trump decideix fer, doncs, promulgar aquests arancels proteccionistes. Qui el pot dur? Són objectius més econòmics, són objectius més polítics o tot plegat? Què el porta?
Doncs, mira, abans de tot, doncs, agrair-vos d'haver-vos posat en contacte amb nosaltres per poder donar resposta als vostres dubtes. Quant a la pregunta que ens poses sobre la taula, doncs, és complexa i, bueno, ja estem també davant d'una persona que tampoc amb ara mateix no sabem ben bé, no?, com funciona i quina és la intencionalitat real, no?, de tot això que ens està passant amb el tema dels aranzels. A veure, nosaltres, d'una banda, entenem que hi ha una clara, no?, un clar desafiament a Europa i al món en general en quant a una taula de negociació amb el tema de les polítiques que, no?, comercials que hi havia establertes fins ara, no? O sigui, que això ens porta a un trencament del que era l'estabilitat comercial o, bueno, estabilitat o la situació comercial que teníem fins en el moment, no? Ara, que això realment sigui el seu fons real, doncs és el que tenim el dubte. Per què? Doncs perquè tu, no?, potser si tens ganes o voluntat de poder iniciar una negociació, de fer canvis, no?, amb l'estructura universal de com funciona el món a nivell comercial, doncs potser és més simple, no?, dir, doncs, escolteu, això no ens agrada com funciona, necessitem canviar-ho, no?, i segurament, doncs, hauríem estat obligats a fer aquest exercici de negociació. Però, clar, que després, darrere de tot això, hi hagi un interès econòmic, no?, no tan polític, sinó econòmic, de poder revertir, doncs, dèficits, no?, econòmics que té internament el país, amb aquest tipus de polítiques econòmiques, doncs segurament deu ser una de les finalitats, no? És a dir, tot aquell dèficit econòmic, doncs recuperar-lo a través d'aranzels comercials, probablement sigui un dels fins amb els quals ell planteja tot això.
Mm-hmm. Sí que ens hem, en últimes hores, hem pogut llegir que, tot i que semblava que no anava per aquí el tema, que sí que el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, va, l'altre dia va defensar, doncs, una mica, doncs, bueno, el que han titulat moltes mitjans de comunicació, que als Estats Units li estén la mà a Xina, doncs, bueno, per tenir com, bueno, una oportunitat com fer coses conjuntes. No sé si això és canviar les coses o això no té res a veure amb el dels aranzels.
A veure, la situació amb Xina de mateix, jo crec que hem de posar un focus molt important. Xina ara té un paper, crec, desencadenant d'aquesta situació molt, molt important, i hem d'anar molt en compte amb quins seran els propers moviments, no? D'entrada, si entren en aquesta guerra, no?, de jo t'ho pujo, tu, jo t'ho pujo més, i jo més, i jo més, no?, arribarà un moment en què, que clar, que això serà insostenible. Per tant, doncs, si Estats Units tanca la porta a entrar al producte xinès, perquè els preus, diguem, arribaran a uns límits, diguem, que seran impagables a causa d'aquests aranzels, a Xina haurà de buscar altres mercats. Haurà d'anar a competir a mercats, doncs, els europeus, no?, bàsicament, i això també ens podria complicar molt la situació a nosaltres, no?, a països europeus, on ja tenim més o menys la competència controlada a nivell d'Europa, i que hi hagi un nou intervinent del nivell i de la dimensió de Xina, doncs ens podria posar també una situació complexa a nivell comercial. Per tant, quina és la intencionalitat de Xina ara mateix? Ells sí que s'han pronunciat de seguida, vull dir que sí que amb Europa, no?, hem anat com fent unes passes més, potser més no diré reflexionades, però sí potser més assenyades, no?, a nivell geopolític, de dir, doncs mira, no aplico de moment contramesures, no?, però sí que faig paquets de mesures econòmiques i tal per contrarrestar la solució. Xina de seguida es va pronunciar dient, jo pues, si tu me lo subes, jo te lo subo más, no? Mm-hmm. Clar, entrar en aquest joc és complicat per tot el que dic, per tot el, no?, tot el moviment comercial que pot i les implicacions que pot tenir a nivell d'Europa.
Mm-hmm. Afecta, Alicia, afecta en general a tot l'elenc empresarial que exporta directament als Estats Units, o això també llavors de retruc pot afectar a altre tipus d'empreses que no tenen relació, però que sí que es poden veure afectats per altres històries relacionades amb aquest tema?
Mira, jo diria que l'afectació és global. I al final, una decisió com aquesta, si ens pensem que només diguem l'efecte serà per aquelles empreses que exporten als Estats Units, potser estem tenint una visió parcel·lada, no?, de la situació. Evidentment, aquelles empreses que exporten a Estats Units, doncs, tenen una afectació directa en primera línia, no?, diguem-ne, perquè, bueno, doncs al final el teu producte abans et costava X diners, no?, portar-lo a aquest mercat, i ara, doncs, tens una penalització que has de veure com la compenses, no?, si assumeixes marges, si no, si el puges, si incrementes els aranzels, o veure una mica quines són les polítiques que apliques. Però és el que et deia, vull dir que al final, això, si parlem a nivell d'empresa exportadora, sectors industrials, estaríem parlant que d'un 4, entre un 4,3 i un 4,6%, diguem, d'empreses que exporten cap als Estats Units, catalanes, des d'aquí. Però si ho mirem en segona línia, evidentment té un retruc molt important, sobretot si parlem del tema automoció, per exemple, no? O el tema de softwares, o el tema de, no? de tecnologia, on tot això, doncs, molta tecnologia ve de Xina, a nivell d'automoció, doncs molta automoció es fabrica, no? Automoció i indústria auxiliar, no? Que és un dels puntals de la nostra economia, tot això té una repercussió molt, molt important, per exemple, en mercats com Alemanya o fins i tot França, no? Per tant, doncs, compte, perquè l'afectació no només és directa per aquelles empreses que exporten als Estats Units, sinó per totes aquelles que estan involucrades en tot aquest, en tota aquesta amalgama, diguem, de col·laboracions europees.
Hi ha alguns sectors que serien més afectats, parlàvem ara d'automoció i tal, però també s'ha parlat molt del, de l'agroalimentari, aquest seria potser un dels més afectats?
Sí, mira, de fet, ahir teníem reunió amb perquè hem creat, diguem, els diferents agents de suport a la internacionalització que estem al Consell Executiu d'Acció, no? Que és l'Agència Catalana de la Competitivitat Empresarial, on nosaltres doncs, formem part. Teníem una reunió, precisament, doncs, per parlar de totes aquestes mesures i com afectava tot plegat. No? Al final, sector acer i alumini, no? Que va ser el primer impactat per tot el, no? Per l'entrada en vigor del 25% dels aranzels i després tot el que és automoció, peces d'automoció, indústria auxiliar, components, no? Tot això, doncs, evidentment, té un impacte molt fort perquè estan afectats directament per un aranzel específic, no? Però per la resta, en principi, aplicaria a totes les indústries. Sí que és veritat que, com et deia, d'aquest 4,6%, hi ha uns sectors que estan més afectats que d'altres, químics, maquinària, automoció... alimentació és un sector que potser ara els darrers dies no s'ha parlat molt del sector dels vins i caves, no? Que és el mercat d'Estats Units, és el seu primer mercat, però no només vins i caves, alimentació, especialment tota aquella alimentació més de tipus gourmet, no? De productes que tenim aquí, doncs, per exemple, no? A Espanya, i que als Estats Units doncs, importen habitualment, tot això té una afectació molt important. Vull dir que sí que són molts els sectors que poden estar afectats.
No sé si... clar, jo ho dic com a... Per exemple, jo em poso, no? Persones que no entenem d'aquestes històries. Suposo que hi ha gent que ens estarà escoltant o ens estarà preguntant, bueno, doncs llavors la contrapartida és fer el mateix, no? De gravar, perquè els Estats Units també exporta. No sé si això és entrar en aquesta guerra és el pitjor que es pot... o és el que passarà o és el que pot passar, o, no sé.
A veure, aquesta possibilitat hi és. De fet, Europa ara mateix jo crec que ha pres una postura assenyada quan el primer que ha fet és dissenyar paquets d'ajuda, no? De contramesures, però d'ajuda a les empreses que es veuen afectades. No potser tant en temes de pèrdues d'exportació, però sí més pues, flexibilitzant, per exemple, línies de finançament o avals, crèdits bancaris, no? amb programes o paquets diguem que ajudin a que l'economia de l'empresa pugui ser més flexible ara mateix envers una pèrdua d'un mercat concret, no? Clar, ara entrar en una contramesura d'aplicar un arancel recíproc perquè els Estats Units ens l'ha aplicat, clar, entraríem en una guerra comercial molt complexa, una mica de les dimensions que parlàvem al principi amb el tema de Xina, no? Clar, tot això pensem que té una repercussió a nivell econòmic mundial molt important. Si al final... anem cap a aquesta guerra, a llarg termini estarem amb un creixement molt feble i molt pla de l'economia mundial, no? Perquè cada vegada hi haurà més o menys aportació del comerç, menys inversió estrangera, no? Si això sumem amb baixes productivitats, amb envelliments de població, tot això ens pot generar un problema econòmic mundial bastant important. Al final, si no veiem que l'euro es troba cada vegada més debilitat envers el dòlar, no? Doncs això farà que augmenti la inflació a Europa, no? I a mitjà termini, doncs, aquesta inflació, diguem, importada ens pot posar en pressions no? Perquè, bueno, doncs que al final el Banc Central Europeu haurà d'aturar la baixada dels tipus d'interès, a nivell econòmic és com és mous una peça del dominó, no, i va caient tot. Per tant, doncs, hem d'anar molt en compte amb les mesures i les contramesures que apliquem. I per això una mica la postura és aquesta. Anem a parlar, anem a negociar. Fixa't que des d'on el dia 5 d'abril, no, el Trump ens deia entra en vigor el recíproc del 10%, ara estem amb una aturada de 90 dies, no, que ens ha donat aquest termini per veure una mica com respon el món.
Jo no sé si el terme un sistema autàrquic, no sé si seria l'ideal, però el Trump vol fer això, vol anar cap aquí, cap a una autarquia totalment, bueno, que està a vestir-se suficientment, autosuficientment, per, no sé per quin motiu, però podem dir-ho o és massa exagerat?
I jo, a veure, partim de... No vull pronunciar, diguem, en quant a no, valoracions personals, no?, sobre sí. la figura de, no, del Trump i dels motius o de les polítiques que fa. Però sí que és veritat, no?, que al final, ara mateix, ell, des d'allà, pensar que pot autovestir, no?, el seu país, ara mateix és una irrealitat. Mm-hmm. És a dir, no és possible a data d'avui. Per què? Perquè al final el mercat americà té una indústria, no?, manufacturera, que és la que és. I ara mateix ells tenien una gran dependència de... No? Importaven molt, vull dir, tenien una gran dependència de productes de fora, que ara mateix ells no tenen un producte substitutiu actualment. Per tant, hauran de continuar sí o sí important-los. Que darrere hi hagi, no?, aquesta idea, no?, aquest ideal de que el Trump vol tenir que tot sigui made in USA, no?, que anem, que les empreses estrangeres anem a instal·lar-nos allà per fabricar des d'allà. Clar, s'han de tenir en compte moltes coses. Aquest procés no és immediat, no és un dia per l'altre. Les empreses no prenen aquesta decisió avui i demà ja estan allà. Vull dir, tot té un procés que a més és llarg, és molt costós a nivell econòmic, de recursos, de temps, d'estructures. Per tant, doncs, si ell vol anar cap a aquest sistema, necessita un període de temps molt llarg. De fet, ell parlava d'un any i mig, dos anys, no?, per ser autosuficient i per poder fabricar tot el que necessita, però, bueno, la indústria americana al final és la que és, no? I per tant, doncs, bueno, també s'ha de veure si realment tenen aquesta capacitat productiva i la poden tenir a curt termini com per ser, no?, per aplicar aquesta autarquia de la qual parlaves, no?
Es parla molt del tema comercial, però també pot afectar el que és el tema de les inversions, no? Molta gent s'ho pensarà abans d'invertir, doncs pot passar això, no?
Correcte. Mira, ell precisament, el missatge que dona és el que busca, no?, amb aquest proteccionisme, és que les empreses estrangeres anem cap allà, no?, i fabriquem des d'allà. Com si fos tan senzill i tan fàcil, com et deia fa un moment. Sí que potser hi ha empreses que s'ho qüestionen i s'ho plantegen, doncs perquè al final diuen, bueno, no vull pagar aquest peatge, no?, a gran salari, i fabricar des d'allà més viable entra dins dels meus plans estratègics de creixement i m'ho puc permetre. Dius, bueno, potser hi ha empreses que sí, però hi ha moltes empreses que no podran fer-ho, no?, perquè no estan en aquesta situació, perquè estan molt endeutades o perquè no tenen aquesta capacitat o aquest pulmó financer per fer-ho, o simplement perquè no volen destinar una planta, no?, de producció als Estats Units. Per tant, l'únic, diguem, que s'està... Jo crec que el missatge, no?, que s'està transmetent a les empreses amb aquest tipus de, no?, de maneres de procedir que està fent és generar desconfiança en el mercat. Oh. No? I potser ens crea l'efecte contrari. No? De dir, doncs, jo vull atreure inversió estrangera amb aquestes polítiques, però en realitat els estrangers que ens estem plantejant anar cap allà, diem que jo amb un mercat que ara mateix és tan inestable, no?, amb caigudes de la borsa, ara no?, baixades del dòlar, que ara em dius que m'apliques els arancels, però després no me'ls apliques. Vull dir, això genera desconfiança, sí o sí, és el primer. I amb aquest clima de desconfiança és molt difícil que una empresa pugui fer estratègies de creixement en un mercat d'una manera molt contundent.
I el que sempre acaba rebent també és el consumidor, no?
Correcte. Al final, tot això, si hi ha empreses americanes que estan disposades a pagar el peatge d'aquests arancels, perquè si l'empresa, no?, si no hi ha un producte substitutiu i l'empresa europea, per exemple, o xinesa, no?, doncs continua exportant cap allà amb aquest arancel aplicat al preu, al final qui pagarà el resultat d'aquesta política serà el consumidor americà.
Els de sempre, que diem, no?
Correcte. La gent del carrer, està clar.
Doncs Alicia López, assessora en internacionalització de la patronal Terrassenca CECOT, moltes gràcies per il·lustrar-nos una mica sobre tot aquest, no sé si dir liu o embolic dels arancels, aviam com acaba, esperem que bé.
Esperem, esperem-ho. Que tingui almenys una finalitat positiva, no?, en tot plegat.
Moltes
doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres, com sempre.
Molt bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Passa mig minut de 4:45 de la tarda i ara sí, definitivament obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia, a tres bandes, que avui la compartim amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Manel, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carme i companys.
Anem a Terrassa, perquè ja ens espera el Josep Ballbé, que està jubilat, és exempleat de Caixa d'Estalvis i columnista. Josep, bona tarda.
Bona tarda, Carme i companys.
I, per últim, la Lourdes Dalmau, professora llicenciada en Economia i Empresa, que ens acompanya directament a l'estudi de Sant Cugat.
Hola a tothom. Molta il·lusió de tornar-vos a sentir.
Sí, mira, al final...
Igualment.
Aneu coincidint,
de tant en tant, no? Però vull dir, no sé, no ens veiem les cares, però veiem...
Però aquí està la gràcia del programa.
Com si estingués al davant, no?
Aquí està la gràcia. Un dia, no sé, quan arribem als... Ara no me'n recordo dir-nos quants programes
portem. El miler de programes?
Sí, quan arribem a una xifra d'aquestes...
Quan arribem a l'ocent.
No, aquests ja estan sobrepassats. Però sí, hauríem de fer una celebració amb el permís de la xarxa perquè ens puguem trobar tots allà. Vinga,
doncs... Si és tan multitudinària com va ser Sant Jordi ahir a Barcelona, que ens semblava que s'acabessi el món, estava tothom al carrer...
Llavors no cal ni que demanem permís...
De veritat, és increïble. Jo tinc que reconèixer que és la festa de Catalunya que més m'agrada, no? Per això de veure la gent, els llibres, les fires, les roses, etcètera. Ostres, per una gentada tan gran,
per l'amor
de Déu, és que no es podia ni caminar, eh?
Mira,
però bueno, benvingut Sant Jordi, que ens agrada.
Entre nosaltres seria un petit comitè, no crides al mal temps, eh?
Mireu, us donaré la dada que estava buscant i que ara ja la tinc a mà. Portem 951 programes.
Ai, veus que jo m'hi apropava?
Felicitats, Carme.
Sí, sí.
Felicitats.
Arribarem
als 1.000?
Sí, i tant.
I tant, sí. Amb una trobada a Sant Cugat, no?
Allà on vulgueu.
A l'hotel Sant Cugat,
home,
ja ens podem quedar-hi.
Si la trobada l'hem de fer a l'estiu, potser un lloc de platja estaria bé, no? I aprofitem.
També.
Badalona tenim un passeig marítim preciós,
per això.
Ja us podem convidar, que vingueu. Eh?
Ja valorarem la proposta.
Sant Cugat és un bon nucli de comunicacions, eh? Fàcil d'arribar per tothom. No.
Sí, però
les platges de Sant Cugat no són tan...
No estan tan concorregudes. quan posem la platja, ja voldreu venir, ja.
No hi ha lloc millor per viure que Sant Cugat.
Eh? Mira, cadascú està content allà on és.
I jo crec que ja...
Amb el canvi climàtic,
a la millor Sant Cugat arriba al mar d'aquí a no res.
Deixem-ho en mans de la Carme, que és la que haurà de coordinar-ho.
El mar no coordino jo.
La data de trobada.
Sí.
Com tirava ja pilotes fora, eh? D'una manera molt discreta.
Data, lloc i menú també el tries tu.
També.
La voluntat ja la tenim, ara
jo,
només tenim
bueno,
que
jo també,
buscar
la voluntat,
el dia, la data i el lloc.
La tinc tota. Algun patrocinador? Mira, veus, bueno. Això... Mira, el Josep, que és especialista en banca, potser ens vol fer una oferta, no ho sé. I tu t'encarregues dels números, Lourdes.
Qualsevol d'ells segur també ho sap fer molt bé. Tant o millor.
Ves per tema, sí, sí. Ves per tema, que el primer m'emociona molt poder-ne parlar.
Sí? Doncs vinga, no perdem més temps. Anem als efectes que ha provocat aquesta mort, la del Papa Francesc, que en vam parlar dimarts, el primer dia d'aquesta setmana de tertúlia. Una capella ardent que ja supera les 61.000 visites, les 61.000 persones que han passat per allà després de fer una cua d'hores i hores, fins a 5 i 6 hores. Jo pregunto, davant de tota aquesta reacció, aquesta devoció, aquesta admiració pel Papa Francesc, precisament això demostra la connexió que ha tingut aquest Papa amb el poble?
Jo la veritat és que no sóc massa creient, la veritat és que no és algo que segueixi molt, però és veritat que posis l'hora, que posis les notícies, només parlen d'això, no? I veure aquesta devoció de tantíssima gent, doncs, vulguis que no, et fa meditar si realment, doncs, té que haver-hi alguna cosa o n'hi ha una creença majoritària per poder de la gent a l'hora de portar-se així, però estic quasi segur que la gran majoria de la gent que va fer això no van els diumenges a missa, ni creuen, ni segueixen els preceptes del catolicisme, no? Com diu la Iglesia, quasi segur, no? Però sí que és veritat que és una parafernàlia impressionant. Crec que hasta cert punt, per lo que estic veient a la televisió, quasi lo que menys importa és que aquest pobre home, que ha sigut un bon home, o sigui, tenim que tindre en compte que realment lo que importa és que ha sigut un bon home i ha mirat per los pobres i per los necessitats, i això sempre és d'agrair, sigui de la religió que sigui, no? Però realment lo que estic veient és que la gent està molt més ficada en la parafernàlia, l'organització, en com totes el com està muntat tot el cortejo aquest, no? Més que realment la pèrdua d'aquest home, no? Que sí, que a tothom li sap greu, a tots li sap greu, però està per sobre la fernàlia de l'enterro que tindrem el dissabte, de los preceptes tal i com estan organitzats. La veritat és que està tot molt controlat des de fa molts segles, perquè aquesta gent, els catòlics, la veritat és que porten molts, molts, molts segles organitzant coses com aquesta, no? Però, benvingut sigui, benvingut sigui que aquest home el recordem com una bona persona. Esperem que el que lo succeeixi sigui tan bo com ha sigut com aquest, no? I com dirien els catòlics, Déu dirà.
I com diuen també, per les teves obres et recordaran, coneixeran, no?
Sí. Ens reconeixeran, exacte. Sí, sí.
Lourdes.
Sí, a mi em crida l'atenció, no? Era una persona que potser per determinades àrees no era el favorit. Indiscutiblement, ell i tots els altres, jo penso que tots són persones que treballen per el bé comú, per la gent més necessitada i així. Uns diem-li des d'una manera o des d'una altra. A mi personalment, però clar, això, jo no sóc ningú, no? Vull dir, a mi les aglomeracions i tal no m'hi trobareu. De fet, quan parlàveu de Sant Jordi, vaig intentar pujar amb els meus nets a la plaça d'aquí del monestir.
Al centre de Sant Cugat.
I no vam poder passar, no vam poder creuar.
Aleshores, aquí a Badalona va passar el mateix, eh?
Ara que hi ha persones que ho sentin, s'expressin i ho necessitin, mira, que facin el que els sembli convenient. Jo us haig de dir una cosa, aviam. Quan diem això de jo soc catòlica, cristiana, no soc practicant el peu de la lletra, potser ho era abans, quan els meus fills eren més petits, perquè sí que comparteixo els principis de l'Església. Però, per exemple, una de les coses que faig, i aquest, el diumenge, no?, a les 12, en la bendició Urbis et Orbis, això jo sí, jo estava sentada aquí a la plaça del monestir esperant la benedicció. I, per tant, em sento molt feliç.
Ja tens tots els pecats perdonats, eh?
Mira, saps el que passa? I veus, amb això de que no practico tot el que hauria de fer, que és anar-me a confessar, però és... segur que tinc molts defectes i diem-li, a lo millor peco d'orgull, de qüestions que potser no me n'adono. Jo anar-me a confessar, doncs penso, no en soc conscient d'haver pecat.
Però si escoltes la Urbi et Orbi ja estàs perdonada.
Això és el que faig, això és el que procuro. I això, tinc moltes companyes practicants molt fortes que sempre diuen, i tant et costaria, doncs, anar-te a confessar? I per què ho haig de fer? Vull dir, el dia que jo senti que tinc la que he fet una cosa de la que haig de demanar perdó de manera pues, més... No tan directa. Jo a mi em perdonen directament. Jo tinc una conversa sòbria.
Ah, tu tens connexió directa.
Mira, escolta'm una altra cosa. De resar reso molt, però no cal anar a l'església tampoc per resar. Jo vaig pel carrer de vegades i vaig resant.
El que passa és que també jo trobo, a part d'aquesta... Hi ha una part de devoció, una part d'admiració, però també hi ha una part de fascinació pel moment històric, no? Josep, deixem el Josep i tanquem la ronda.
A diferència del Manel i de la Lourdes, jo sóc creient, a la meva manera, us diré un sentiment, jo el papa francès l'admirava profundament, aleshores vaig ser seminarista dels salesians de l'any, vaig estar als salesians de Girona del 1964 al 1969, i us confessaré una cosa, un dels papables, un dels possibles candidats a papa, l'actual cardenal de Rabat, Cristóbal López Romero, fill de Vélez Rubio, província d'Almeria, que té la meva edat, farà 73 anys el dia 19 de maig, és un dels papables, segons, per exemple, el diari italià La República, i notícia d'aquesta nit passada, segons la prestigiosa cadena de televisió nord-americana CNN. Això són paraules majors. Aleshores...
Josep, si vols apostem, eh? Apostem. Si vols apostem.
No, no, a veure, faria...
Serà un italià.
Deixa'm dir-te una cosa. Per abreujar, per no monopolitzar la conversa. I donar peu al que pugueu parlar més vosaltres que no pas jo. He publicat un article al digitalmonterrassa.cat, el mateix article amb, sense cap referència a la diòcesi de Terrassa, que em van demanar una visió també amb clau agarenca, a l'Eix Diari, que és un diari del Garraf, Vilafranca, Vilanova, a l'Eix Diari de Menorca i el diari Segre, que s'ha publicat avui, aleshores faig un... més que res perquè la gent pugui veure què em penso de tot plegat. Vaig veure fa un parell de mesos la pel·lícula Conclave, que en català és Conclave, i jo voldria un papa, amb la línia del guió d'aquesta pel·lícula. Aleshores, podríem estar parlant...
No l'hem vist, però no l'hem vist, no ho sabem, Josep.
Em faria una il·lusió terrible a mi tenir un antic company de classe, el Cristóbal, com a papa de Roma, perquè em sentiria molt afalagat. I podria fins i tot fardar, si em perdoneu. Però, a veure, que ha fet una obra molt, molt social a nivell mundial el papa Bergoglio, indubtablement. Ara vosaltres.
Precisament sobre el que estaves apuntant, l'elecció del nou papa marcarà el rumb de l'Església Catòlica els pròxims anys.
Evidentment.
I quin penseu dels candidats? El Manel apostava per un italià, no?
No, seguríssim que serà un italià, perquè els dos últims papes, un ha sigut alemany i un altre ha sigut americà. Americà, no?
Sí.
Però, o sigui, ara toca, i ja, històricament, no? Sempre han sigut papes italians i porten massa temps sense haver-hi un papa italià. I
Manel,
serà italià, quasi segur.
Mira la pel·lícula Conclave.
Quan la vegi la podrem comentar.
Surt escollit un papa de l'Afganistan. Té paraules majors. Aleshores, a mi la meva proposta te la diré ben clarament. Jo no vull un papa italià ni vull un papa europeu, ni vull un papa convencional. Igual que el papa argentí, el papa que s'ha anat, pobret, que Déu l'hagi perdonat i que la terra li sigui lleu. Vull, igual que ell va ser el primer papa jesuïta, jo vull el primer papa salesià. Hi ha dos salesians entre els electors i possibles que podran votar i ser votats. Un és el Cristóbal i l'altre és el Ángel Fernández Artime, que ha deixat de ser rector major dels salesians, que tenen un període de mandat o de mandat de 6 anys, ho ha deixat de ser fa un mes, justament el papa el va nombrar, papa Joan Francesc, el va nombrar anomenar cardenal, per tant, té 64 anys, ha estat substituït sorprenentment per un català, per un Fabi Atar, que era un salesià de Malta, que no estava ni en el Consell, que podien elegir. Jo voldria un papa doncs, del continent africà, per exemple. El Cristóbal està actualment sent cardenal de Rabat. Havia estat uns anys de missioner al Paraguai, a Llatinoamèrica.
Bueno, bé, això serà al final com una
sí, jo no m'atreveixo a opinar.
La idea del Manel contravindria la tesi del Nostradamus, del segle VII, que va dir que primer vindria un papa estranger, a l'Alemanya, al Ratzinger. Bueno, després vindria un papa muy viejo, el papa Serenat, el papa Bergoglio. Després vindria un papa negre o de color, que podria ser el Guineà, que millor que no surti, i després...
Lo que després d'aquesta... El que ens faltava és creure en Nostradamus, ja.
Vindria la fi del món.
Sí. Espera, a veure si és la fi de la trucada. No, encara el mantenim, no, el Josep? Josep?
Sí.
Pues mira, ha sigut al final... No, estem comunicant. Comuniquem amb les altres esferes.
Però és molt curiós que, sent una persona catòlica, com diu, i creient, no, faci servir expressions que són d'abans del cristianisme, no? Perquè quan es diu que la terra sigui lleu, no, és lo feien los romans, no, quan enterraven els morts i ells creien només en déus, no? I és una expressió totalment romana que està i la fem servir perquè estava escrita en moltes làpides romanes d'enterraments romans, no? No és algo i era algo precisament quan et diuen això de que la terra et sigui lleu, és perquè el cos tenia que estar lo menys possible enterrat sobre terra, no, per pujar-hi al paradís de los déus, no? I però és una expressió totalment pagana, no és catòlica. No? Però, bueno, ja
de fet, el papa Francesc
simplement...
ha demanat ser enterrat a la terra.
Ha tret parafernàlia, no? Sí. amb tota la cerimònia. Mm. Jo també ho trobo bé, perquè, clar, hi ha coses que pertanyen a altres èpoques, les coses van evolucionar i no sé si té massa sentit tota aquesta mena d'aparador, no? Una mica s'ha de mantenir perquè, bueno, pues això fa els fidels doncs ens arropem més i tal, però d'una manera més senzilla també m'està millor. M'està millor. I jo, a l'hora de triar el nou pare i pronunciar-me, us ben asseguro que no en tinc ni idea, perquè el que sí que crec és que de vegades sempre surt aquell que menys t'esperes. De vegades es fan unes quinieles, sembla de venir.
Ara, també estaria bé que poguessin triar gent una mica més jove, no?
L'experiència té un valor, estimada amiga, l'experiència...
Però és que sempre són els més grans, sí, sí. I arriba un moment que... No els hi dona temps de fer res.
Els propis fidels.
Ostres.
Ahir quan veiem la desfilada aquesta del fèretro des de la capella fins a Sant Pere, la veritat és que veure allà los cardenals, deies, mare meva, si em sembla un viatge de l'incerso, això. O sigui, era increïble la quantitat de gent gran que hi
havia. Una de les imatges que abans ho comentava, aquesta fascinació pel moment, per la figura... una de les imatges que més em cridava l'atenció és veure tota la cua de gent que s'apropava al fèretre amb els mòbils.
Sí.
Amb els mòbils.
Sí, 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 però això passa sí, tot arreu, eh? Tu vas a qualsevol lloc arreu, que surt una persona
és horrorós.
I tothom estem amb els... Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si...
D'aquí a res gravarem els velatoris. D'aquí a res gravarem els velatoris.
Sí, sí. Ai, doncs mira, no ho havia pensat. Potser
tot en internet.
Que tètric.
Ja que parleu de travesses, TV3, per exemple, proclamava l'altre dia que un dels possibles candidats podria ser el cardenal Omella. El cardenal Omella, perdoneu-me que us digui, no té la més mínima possibilitat de sortir elegit papa. Cardenal Omella està a punt de fer els 79 anys, als 75 hauria d'haver abdicat o dimitit, tal com li mana la Santa Seu, i no va fer-ho perquè era el president de la Conferència Episcopal, i un càrrec anava compaginat amb l'altre.
No,
des de finals... Deixa'm acabar. deixa'm acabar, des de finals de l'any 2024, que el va substituir a l'Argüello de Valladolid, ja està en situació de que proveeixin la qui l'ha de substituir a Barcelona. Si havia d'haver plegat de Barcelona,
doncs així...
no té cap possibilitat de ser nou papa.
Per això, ell ja ha dit que no es veu fent de papa.
Però jo no conec cap que digui que ell sí que s'hi veu. No n'hi ha ningú que digui que, mira, jo sóc un candidat que podria tenir... Ni cap, ningú... De fet, també no m'estranya, perquè la responsabilitat deu fer una mica de basarda, de trobar-te...
Una mica de iuiu.
Home.
Lo que sí que està ben clar és que lo que demanem tots los que som catòlics i no catòlics, per la influència que té la Iglesia Catòlica dintre del nostre món, l'únic que demanem és que sigui una bona persona, que hi hagi un continuisme con lo que el francès està fent, és el que demanaríem, perquè ara un retrocés a postures molt més conservadores, que n'hi ha candidats que són conservadors, crec que el que perjudicaria seria precisament a la pròpia Iglesia, perquè es desconnectaria de la realitat de la societat que estem visquent ara.
Jo 100% no ho comparteixo.
Però aquí només especulem.
Vinga, deixem el tema i anem a l'altre, perquè si no ens quedaran pocs minuts. Ja sé que és molt interessant i que tindríeu moltes coses a explicar, sobretot el Josep, que en aquesta travessa aposta pel seu col·lega Salacià. Anem a la proposta que intenta fer el govern espanyol, que vol fer una reforma per rebaixar l'edat de vot a Espanya i que es pugui votar a partir dels 16 anys. L'objectiu és adequar-se al Consell d'Europa. Què us sembla a vosaltres aquesta iniciativa?
Mira,
jo tinc una opinió sobre això.
Vinga, Lourdes, Manel i Josep.
Bueno, vale, pues, perfecte, sabem gràcies. Que anàvem a parlar d'aquesta qüestió avui a les classes, que són precisament joves de primer i de segon de batxillerat, o sigui, estan dins d'aquesta franja. De fet, a segon, normalment, algun d'ells compleixen els 18 anys, per tant, estan en la franja. Jo els he preguntat què els semblava amb ells si els donessin l'opció de votar, si creuen que estarien en condicions de fer un coneixement de causa. Tant a primer com a segon, majoritàriament, m'han dit que no estan en condicions per votar. Tot i que els alumnes als quals jo els imparteixo la classe són alumnes del batxillerat social que estan més basats cap a l'economia i que, clar, en l'economia de vegades parlem de polítiques econòmiques, no?, monetària i financera, que encara poden tenir una miqueta d'idea, perquè en d'altres modalitats naveguen molt. No vol dir que majoritàriament a la classe, per exemple, tinc tres alumnes que si són participen de manera molt activa amb algun partit i alguna vegada doncs comentem coses i així. Tots han opinat que no ho veuen. I jo haig de dir una cosa. Escolten, jo per alguna cosa amb els nanos els infantilitzem i per unes altres els volem fer madurs abans de l'hora. No vol dir que de vegades hi hagi adults que també els hi faria un test per poder votar, no, perquè voten perquè un és guapo. O, per exemple...
Sí, és veritat.
I llavors, per una altra banda, és que també els que es presenten dins dels partits, de vegades també els hi faria un test mínim de coneixements.
Aquests són els primers. Vinga, Manel.
Mira, jo l'opinió que tinc és que rebaixar l'edat de 18 a 16 anys, la veritat és que... A veure, des de luego la llei té que partir d'una base, o sigui, o són 18 o 17 o 16, però la canalla que està en aquestes edats, no? La veritat és que n'hi haurà de 18 anys que són immadurs totalment i n'hi haurà de 16 que tenen una maduresa important. Con lo qual, aquí ja tenim un problema, no? Però entenc que pot ser interessant, però el que realment me preocupa, no? No és tant el rebaixar l'edat de votar, sinó aquesta desafecció tan important que hi ha en els jovents d'avui dia per la preocupació de les polítiques en general. O sigui, no saben entendre, no, quina diferència hi ha en coses tan simples com un pensament de dretes o un pensament d'esquerres. Per l'amor de Déu, al final acaben votant a, com es diu, aquest de la fiesta, no? Perquè posen allà que se acabó la fiesta.
Se acabó la fiesta,
mira, sí. Aquest ho arreglarà tot, no? A veure, per l'amor de Déu, madurem una mica políticament. Jo quan veig gent que diu, no, a mi la política no em preocupa, no? Jo sempre les acabo dient, si no, tu no et preocupes per la política, no t'amoïnis, que els polítics sí que es preocuparan per fer de tu el que els doni la gana a ells, no? I aleshores ens tenim que preocupar de la política i els tenim que donar una educació als nostres jovents, no?, que sigui arrelada als coneixements polítics mínims que se tenen que tindre i que després cada un, quan sigui madur, quan ja tingui una personalitat definida, que triï una tendència o que triï una altra, però que almenys tingui els coneixements bàsics, no? Jo parteixo d'una base i acabo, no? Que és, tots aquests que en aquest país no han viscut la dictadura ni han viscut la transició, no?, realment tenim un problema amb ells perquè pensen que tot el que tenim ara s'ha guanyat de no res, o sigui, ha vingut totes les lleis que tenim, totes les millores socials que tenim, no? Em sembla que ja estiguessin aquí per arte de birle birloque, i no és veritat, tot això s'ha tingut que defensar, lluitar, consensuar, no?, i portar a lleis, no?, i això és política, no?
M'agradaria interrompre en
Josep, ja he acabat, ja he acabat,
però és que si no, no li donarà temps al Josep, vinga.
Clar.
La desafecció que parla el Maneo crec que ve donada en bona part perquè no hi ha, crec, al meu entendre, i sento ser tan dur i tan crític, un sol polític, una sola figura política a l'estat espanyol, concretament, no cal que anem a fora, que il·lusioni mínimament. Aleshores, molts d'ells, fins i tot amb títols universitaris, entre cometes, de dudosa procedència. Crec que abans de pensar amb avançar la data electoral del 18 al 16, paral·lelament, a part que hi haurien altres temes més importants, també, en tot cas, s'hauria de revisar al 16 l'edat penal, perquè jovent entre 16 i 18 anys que han fet alguna malifeta, dic alguna malifeta per no dir algun crim o alguna cosa molt bèstia, a veure, veient el que estem veient i tal com està estructurat el món que ja està en desgavell, fins i tot en algun moment a mi m'ha voltat pel cap, i perdoneu el disbarat que diré, l'autarquia ens ho farem nosaltres, perquè els polítics n'hi ha que van prometre en el seu dia que marxarien al cap d'un any i mig, em refereixo sí, concretament sí. Al Rufián, com que la bomba funciona, el tindrem fins al dia del judici.
Bueno, i ara el que està passant ara amb el tema de l'armament i tot això, no hi ha ningú bé. Que se'n vagi de la cadira, la tenen ben arrelada. I escolta, amb el que veu parlar de l'etapa franquista, això és el que jo volia dir. Jo no crec, no sou massa grans vosaltres, i jo l'etapa de la guerra i la postguerra, afortunadament, no la vaig...
Ho deixem aquí. Gràcies, Lourdes, Manel, gràcies, Josep, companys. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Vinga, que sigueu feliços. Adéu, bona tarda.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Ambreseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinsky Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat,